els més petits de casa.
Com a pares i mares, ens és molt fàcil acompanyar els nostres fills quan aconsegueixen allò que volien, però i quan no ho aconsegueixen? Com gestionem la seva frustració? Avui, a la secció Els més petits de casa, volem saber com acompanyar els èxits, però també les frustracions dels nostres fills i filles. Bon dia, Eva Guarino.
Molt bon dia.
Avui un dia complicat, eh?
Avui un dia profund, jo crec, d'aquells més profuns, eh?
Totalment.
Perquè, déu-n'hi-do, la gestió de la frustració de no aconseguir el que volien els nens i nenes, el que es proposaven, ens frustra també a nosaltres, com a pares i mares. I necessitem eines per poder afrontar aquestes situacions, no? Perquè ens és complicat. Per això hem convidat avui a la Cristina Gómez Calderón, que és psicòloga infantojuvenil de l'Institut Nexus de Sabadell. Bon dia, Cristina.
Bon dia, Eva.
Tenim
bon dia,
temazo, Raquel. Avui...
Sí.
És difícil, no?, acompanyar els nostres fills quan es frustren?
Sí, és complicat. Però també és molt important, no? Si el que els nens puguin tolerar la frustració, que suposa doncs, un sentiment de privació d'una satisfacció personal, una satisfacció vital, pues ens costa perquè ens veiem en la tessitura de moltes vegades, no? Acompanyar-los en aquest procés, no? De ràbia, d'enfado, de tristor, per no aconseguir allò que volien, no? El seu desig o la seva necessitat en aquell moment, no?
Uh-huh.
Però, per altra banda, també els estem ensenyant. Els estem ensenyant a poder superar, pues, bueno, a tenir resiliència, que es diu en psicologia, no? Que és la capacitat per poder superar situacions traumàtiques o els inconvenients de la vida diària.
Poden ser, aquestes situacions poden ser petites coses, no? Com un nen més petit que no aconsegueix cordar-se les sabates, o pot ser una cosa més gran, no? Que, doncs, treure una mala nota en un examen o no tenir l'amistat d'aquella persona que tant vol aquell nen o aquella nena, no?
Clar, de fet, els més petits on podem veure quan comencen a aprendre a tolerar la frustració és en aquelles coses diàries en les que es veuen pues això, dificultats, no? Que poden ser des de posar-se els mitjons, no? I que s'enfadin molt perquè no poden demanar ajuda, no? Tot això són aprenentatges que ells han de tenir, no? Per això també és molt important inculcar l'autonomia, perquè des de molt petits estem treballant, no? Aquesta tolerància a la frustració amb les petites coses del dia a dia.
O sigui, com a pares i mares, amb això ja els estem ajudant una miqueta, no?
Sí.
I amb què
clar,
més els podem ajudar?
Seria molt més fàcil vestir-los, no?
Clar.
Si parlem de nens molt petitons, seria molt més fàcil vestir-los, però clar, els hi estem negant aquest aprenentatge, no? D'enfadar-se, de veure que no poden, animar-los a que sí que poden, no? Per guanyar una miqueta d'autoestima, bueno, demanar ajuda, també buscar altres solucions. Si estem, el nen ha de... arribar a aquest punt també per buscar estratègies per solventar, no?, la situació.
Mm-hmm.
I si nosaltres ja li donem per solucionat, doncs aquesta frustració no arriba i tot aquest aprenentatge tampoc.
Perquè precisament és això, no?, tolerar la frustració, doncs aprendre, no?, a tots aquests problemes que ens anem a trobant al llarg de la vida, no?
Sí, clar. I des d'aquestes petites frustracions diàries fins a pues, desitjos com poden ser, pues, no sé, pues, que el nen demani menjar dolços, per exemple, no? Que,
uh-huh.
I haver-li de negar perquè no és saludable, no? I a vegades no ho entenen, no? Pues passar tot aquests moments amb el nen, els estem donant suport perquè aprenguin a tolerar la frustració.
Uh-huh. Ens han de demanar ells ajuda o els hem d'ajudar nosaltres? Perquè ara parlàvem de que demanin ells ajuda, però si, per exemple, encara no dominen el llenguatge, com ho percebem, això?
Quan no dominen el llenguatge... Bueno, jo penso que també té més a veure en que tu vegis que el nen ho està intentant, no? I sobretot reforçar-li molt l'esforç i el treball, no? Ho estàs intentant, no surt, doncs ja t'ajudo, no?
Uh-huh.
I és ensenyar-li també a demanar ajuda quan realment ho necessita. Però que també
provi,
ensenyar-li,
no?
Clar, que pot intentar-lo per si mateix i a vegades sí que podrà i està aprenent i potser un altre dia ja sí que pot, no?
I quina diferència hi hauria entre la tolerància a la frustració i la tolerància, per exemple, al fracàs, no?
Clar, en realitat la frustració arriba per un fracàs. Clar, quan el nen ha fracassat en alguna cosa, que ell tenia unes expectatives per sobre del que podia fer, o uns objectius que no ha pogut assolir perquè no, o perquè li hem negat. A vegades els hi hem de negar coses, també.
És a dir, per exemple, hem de marxar del parc, no? I hem de marxar allà, i ells volen continuar, i nosaltres diem que marxem, no? Això també seria gestionar la frustració.
Exacte. I tu aquí estàs prioritzant el seu benestar. Saps que està cansat, o que hem de fer una altra cosa, o... no?
I en el cas d'aquella frustració que ve perquè aquell nen o nena, o potser més gran, aquell adolescent, no aconsegueix allò que volia per ell mateix, doncs s'havia proposat, no sé, m'imagino ara en un esport, no?, arribar a fer no sé quin examen o quina prova i no ho aconsegueix. Com ho acompanyem, això?
És important acompanyar la frustració, pues, en comprensió, afecte, no?, i acceptació de la situació, però també tot el camí que hem recorregut fins a arribar, per exemple, a la frustració d'un adolescent, és quan es veu la importància d'aquesta feina de buscar estratègies que ha pogut anar fent el nen, no?, de més petit. O també... com hem reforçat l'èxit, no? Que l'èxit era guanyar, o l'èxit era guanyar però respectant els companys, però assolint que a vegades hem de perdre, no? Llavors, segons també el que has reforçat, no?, serà la frustració del nen. Uh-huh. I aquelles estratègies que ha anat adquirint.
Reforçar l'èxit, això també, això és més fàcil, no?, potser? Això? O sí. O hi estem més avasats?
Clar, hem de reforçar l'èxit, però tenint en compte tot allò que estava dient, no? Reforçar l'èxit personal per allò que tu volies, no? Però l'esforç, la feina, el respecte als altres... L'èxit, però com és aquest èxit, no? Buscar la no comparativa amb els altres, veure que l'èxit d'altres persones va en funció també del seu esforç, no? Que tu tens un 8 i estic supercontenta, però potser un altre nen té un 6 i també ha d'estar supercontent perquè havia treballat molt també, no?
Per tant, la gestió d'aquesta frustració també dependrà de cada nen, de cada pare, no?, i de cada moment. O sigui, sí, que a vegades és complicat.
Sí. Sí, sí.
I el comparar, que tu deies, no? Tenim una tendència en aquesta societat, no?, a comparar-ho tot. Doncs aquest ja fa allò, aquest ja va a no sé on, no? Aquest ja parla, aquest ja va sol a l'escola, aquest... I això fa mal als
nens,
no? També
d'estandarditzar molt les coses, no? Que els nens, cadascú té el seu ritme, no? I hem de valorar l'esforç del nen, no?, i l'evolutiva del nen, segons les seves capacitats. I també, sobretot, hem d'escoltar molt els nens i veure quines necessitats tenen. A vegades carreguem els nens amb frustracions nostres, no? O volem que els nens aconsegueixin allò que nosaltres no vam aconseguir com a pare quan érem nens. Que aquí està el no negar-los allò que no vam poder tenir nosaltres. Però en realitat no és una satisfacció seva, és una satisfacció del pare o de la mare. Per tant, tampoc estem treballant la frustració, no? I tampoc estem ben encaminats, perquè tampoc li ajudem a construir la seva pròpia identitat.
Potser també nosaltres hauríem d'aprendre a gestionar les nostres emocions, no? Perquè moltes vegades, si et remou alguna cosa que dius, per què no deixes, no?, doncs que aquell nen, doncs, en aquell moment tingui... doncs, aquells plors, aquella, doncs, agressivitat que després és transitòria, no? Passa. I, en canvi, moltes vegades és com, va, doncs, li permets aquell desig o aquella necessitat que en té en comptes de que tingui aquell moment de frustració.
Clar.
Exacte.
Sí.
Com ho hauríem de fer, llavors, també, com a pares?
Pues aquí acompanyar-lo en aquesta frustració, no? Pues, amb molt d'afecte, i pues, això no pot ser, per donar-li les explicacions que calguin, no? Perquè se li nega allò o perquè no ha pogut aconseguir allò, no? I animar-lo o a que continuï intentant, si pensem que és una cosa que pot assolir, o que accepti que a vegades les coses per les circumstàncies no poden ser.
Sí, arriba un moment, no?, que vas entrar en aquell bucle d'explicacions, no?, i a vegades ja no saps quan acabar aquella explicació perquè no hi ha manera, no? A vegades amb els més petits és difícil entrar en raó, no?
Clar, suposo que també arribem en el punt en el que el nen ja està enfadat i ha d'estar enfadat.
Com quan nosaltres estem enfadats, no?
Exacte, tampoc entrem en... Necessita el seu temps. També necessita el seu temps com nosaltres.
I volem com subventar-lo molt ràpid, però ells també necessiten viure la ràbia i viure, no? I d'aquí també aquest aprenentatge, que puguin tenir aquest moment.
Perquè és important també aquestes emocions que moltes vegades tenim associades a aspectes negatius, no? Com la ràbia, que ara deies, o la tristesa. Perquè són importants també pel nen, pel seu desenvolupament.
Clar, en realitat això, poder tolerar un fracàs i viure aquesta ràbia o aquesta tristesa t'està donant eines per de cara a un futur pues, poder solventar problemes, no?, o inconvenients. O, per exemple, que si no pot un nen que li costa molt aconseguir allò que s'ha proposat i que li han de fer una correcció a l'escola o que veu que allò que ell volia no li surt, pues un nen que no ha tolerat la frustració i que sempre, no?, com que li hem anat intentant pues donar allò que volia o que tal i no ho ha treballat, pues aquí és on veiem pues, pataletes importants, no? El nen no és capaç de gestionar-lo, no? Mm-hmm. Mals comportaments, una autoestima més baixa al final, no? Aquella sensació de no poder, és que no sóc capaç d'aguantar jo perquè jo volia i perquè no ho he aconseguit, si sempre me n'en surto, no? I sempre aconsegueixo les coses, allò perquè no surt, no?
O sigui, intentem fer bé i fem pitjor, no? O intentem...
Bueno, és difícil. Intentem protegir
perquè no volem que plorin, no volem que pateixin, no volem que... I estem fent, al final, no li estem fent cap favor, no?
Clar, li hem de donar l'atenció que necessita i comprendre i explicar i parlar molt amb ells, això és molt important, però al final acceptant que ho han de viure. Uh-huh.
Uh-huh. Clar, perquè al final la frustració, el conflicte forma part de la nostra vida, del dia a dia. No sé si també és una qüestió cultural o fins i tot generacional, en el sentit de que ara com a pares potser ens costa més posar a vegades els límits, no? O dir no als nostres fills.
Potser és això.
Pregunto.
Sí, bueno, penso que és perquè els hi volem estalviar,
potser,
sí.
O...
Sí, els hi volem estalviar aquest moment complicat, no? Els hi volem estalviar i en el fons pues, també anem massa ràpid moltes vegades, no? I els nens necessiten molt temps, escoltar les seves preocupacions, les seves necessitats, sobretot la tolerància a la frustració, però també quan són uns objectius que ell ha pensat que pot assolir, que estan parlats a casa, que hi ha una comunicació... També aquí és més fàcil intervenir que quan ens ho trobem de cop, perquè no tenim temps, no?, atendre...
Penseu... De pensar com gestionar-ho, no?
Com gestionar-ho, clar.
Les presses sempre... Acabem amb el mateix, eh? Les presses...
Sí, les tres al final
no ajuden.
No ajuden gens, no?
Els nens necessiten molt temps a l'hora d'explicar-nos, no?, el que necessiten o el que volen fer o el que desitgen. Necessiten molt temps. Realment s'ha de donar el moment, no? Ells han de tenir el moment de voler espontàniament parlar, no? La motivació... I clar, no és tan fàcil a vegades, no? Tenim una estona fins que arriba l'extraescolar, vinga ràpid, què tal, com ha anat el col·le, tal, i no els escoltem, en realitat, no hem parat. És molt important compartir moments i activitats amb ells i donar-los un espai de temps en els que ells puguin abocar el llenguatge i puguin explicar-nos, no?, allò que volen fer, no? I aquí els podem acompanyar més fàcilment.
I sobretot que, clar, tota aquesta comunicació en els primers anys de vida, no?, després serà la base, no?, per
clar,
quan siguin adolescents i arribin altres frustracions.
Clar. Aquí és important fer una base molt sòlida, com tu deies, Raquel, perquè a un adolescent li és més ràpid poder-te explicar les coses, però ha de tenir aquesta base afectiva i aquest vincle tan sòlid.
I la confiança.
Que es va adquirir des de molt petit.
Com més grans, més frustracions.
Penso que són les mateixes, però amb altres temàtiques, no? En coses que els hi preocupen en aquella etapa. A cada etapa tenen unes preocupacions i unes frustracions diferents. Però al final el procés és el mateix, però madurativament, també si ells han après a poder, tenen estratègies per poder portar millor les frustracions i els fracassos, no? Pues segurament. I també saber seleccionar els objectius que es proposen, que això també és molt important. El que parlava abans de que a vegades ells carreguen els fracassos dels pares, no? Mm-hmm. Que nosaltres ens proposem que segueixin una línia que per nosaltres és superclara i els hi farà feliços i tal, però en realitat no ens adonem que allò ens feia feliços a nosaltres, però tenim una altra persona davant, que no som nosaltres, que són els nostres fills i que tenen identitat pròpia i que els hem d'escoltar i que potser allò que ens feia feliços a nosaltres no els hi fa feliços a ells.
Això de la identitat pròpia costa, eh?
Costa, sobretot perquè els nens també són molt influenciables. Si tu motives a un nen, no?, pues a fer waterpolo perquè tu eres jugadora de waterpolo, és molt difícil distingir, perquè ell des de petit no ha estat motivat amb allò, i aquí també té molt de pes com tolera la frustració. No és el mateix si és una satisfacció i un èxit propi, no?, que si espera el reforç de l'altre.
Mm-hmm.
I tolerar la frustració tampoc és el mateix, no?, quan és allò que t'has proposat tu, que quan necessites el reconeixement dels teus pares també, o si l'has fet pròpia allò amb el que no t'identifiques.
Mm-hmm.
És complicat, però...
Això de necessitar el reconeixement dels altres passa una mica per haver fomentat molt el tema del reconeixement dels èxits, no?
Sí, que és molt important també el reforç social, és un premi, perquè realment, no?, per sentir-te reforçat per la gent que estimes, els teus amics, la teva família, és molt important. Però també, pues això, hem de cuidar aquesta satisfacció personal, que també és igual d'important, de voler aconseguir allò que tu t'havies proposat, allò que realment se't dona bé a tu, no?, i que això, buscar una mica el teu propi camí.
Mm-hmm.
I donar exemple, no?, també moltes vegades, perquè nosaltres els pares també sovint tenim situacions complicades, no?, com nosaltres gestionem doncs determinats problemes, també els pot ajudar com a exemple, no?
Exacte, sí, sí. Tot allò que ells veuen moltes vegades té també més pes que el que expliquem, no? Com reaccionem nosaltres davant d'un fracàs o davant d'una frustració, els hi estem donant un model i que els absorbeixen de seguida, no? Perquè moltes vegades pues no passa res, t'ajudo, ja està, tirem endavant, que això no és res, no et preocupis.
Però educant després... l'esforç, no? Hem d'educar l'esforç també moltes vegades.
Uh-huh. Però moltes vegades, si ells veuen situacions que desborden, no?, que no podem enfrontar, demanem ajuda a nosaltres quan tenim un fracàs o una frustració, busquem alternatives o continuem intentant o no. Tot allò els hi arriba a ells.
Sí, sí, sembla que no, però
sí.
El tema de l'exemple és molt present.
Sí.
En el cas de que hi hagi alguna frustració relacionada amb un tema de l'escola, per exemple, és important coordinar-nos com a pares amb l'equip d'educadors?
Jo penso que sempre la coordinació amb l'escola és superimportant, i que hi hagi una comunicació fluida entre l'escola i la família, també perquè nosaltres podem ajudar-los en aquelles coses en les que ens perdem a nivell això, emocional, i en com gestionen ells les frustracions en lo acadèmic i a nivell social, no? Tot allò, moltes vegades ens arriba per part del nen, però no és la mateixa visió que pot tenir a l'escola. I és molt important aquesta coordinació també en l'escola. Que busquin en nosaltres una ajuda també i mútuament.
Mm-hmm. Parlem també de si, per exemple, veiem que hi ha una frustració que es repeteix en el temps. Com hem de gestionar això? Per exemple, que volen assolir alguna fita i que ho tornen a provar, no?, al cap del temps i no acaba de funcionar. Com ho assumim nosaltres i com ho assumeixen ells?
Aquest nen que ho torna a intentar és molt perseverant, i això jo penso que és una cosa positiva, no? Però hem de veure si allò en el que està perseverant ho aconseguirà, si realment és factible, realment aquest objectiu que ell s'ha marcat ho podrà assolir. Si és així, l'hem de continuar animant a intentar-lo. Si veiem que no, moltes vegades ells tenen somnis que no poden aconseguir, no? Perquè no deixen de ser somnis, no? No sé, si un nen de molt petit somia que vol ser futbolista, li haurem d'animar, si li agrada el futbol, si se li dona bé... Sí, no?
I com diem però, que no? Clar. Si no se li dona bé, com li diem a un nen que no...
Potser ajudant-lo a baixar una mica les expectatives, no?
Clar, sí. I que es motivi per allò que... amb el que ell pot sentir satisfacció, no?
Clar,
suposo
no
que és
guanyar,
una frustració, si no té èxit en els partits realment, jo penso que és important ajudar-lo també, no? De que hi ha moltes coses en les que es pot sentir millor i en les que pot tenir èxit i sentir més satisfacció personal, no?
Uh-huh.
I llavors posar aquest somni no és tan realista, tampoc per ell mateix. També està una mica perdut, no? Uh-huh. Perquè normalment allò que ens costa i en el que no destaquem, pues realment no ens fa sentir bé, perquè no? És donar-te amb allò que no... que t'està costant, que tens dificultats, normalment és frustrant. I sí, és una cosa que és somiada, no? O sigui, que és un objectiu somiat, en realitat, que no és una obligació, que no...
Com ajuden també, no sé si hi ha tècniques, ara penso, doncs, de relaxació o el ioga, per exemple, no? Potser també pels nens i pels adolescents, potser els pot ajudar, no? També, a vegades, a mantenir doncs, aquesta serenor, a buscar el respir, a ser més conscients de les seves emocions.
Sí, hi ha tècniques de relaxació, juntament amb això, amb la comprensió i l'afecte, pues a partir d'aquí, si el nen realment està molt nerviós i li costa, clar, sempre pues va molt bé fer respiracions profundes i intentar pues, que ell mateix també aprengui les sensacions del cos, de relaxació...
Perquè es posa nerviós, no?
Sí.
El cor, clar. Ritme...
Sí, una miqueta fer autoconeixement també, no?, de quan el cos està tens i de quan està relaxat i veure el benefici d'intentar respirar, de poder relaxar-te, que pots pensar millor.
També és important, clar, el tema de relaxar-se, de... perquè a vegades
hi ha
coses que no surten, no,
en aquesta relaxació.
Doncs molt interessant, eh?
Molt interessant, i jo crec que ja ho hem dit, de temazo i molts deures, eh? Pels pares, per les mares, els avis, les àvies, i no només els nens, eh? Que com ens ha dit doncs, a la Cristina, doncs cal predicar també amb l'exemple, eh? Tenir més paciència, anar nosaltres a un altre ritme i entendre sobretot que la frustració forma part de la vida i que és un aprenentatge, que a vegades no intentem resoldre tots els seus problemes i no fem bé.
Evitar-ho encara és pitjor.
Moltíssimes gràcies a totes dues i
gràcies
fins la propera.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, bon dia.
Adéu.